cristiana en una societat plural com és la nostra. Per exemple, el regidor d'Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Mòdol, afirmava ara fa uns dies que la Basílica de la Sagrada Família és una mena de mona de Pasqua gegant i qualificava l'edifici fins i tot de farsa, tot i que ja ha estat desautoritzat fins i tot pels membres del mateix govern municipal, com també criticat per personalitats eclesiàstiques, començant pel cardenal Lluís Martínez Sistach. Més enllà de les creences, la Sagrada Família és una icona de Barcelona i de Catalunya, i més encara si tenim en compte la filosofia del seu arquitecte inicial, Gaudí, que va entendre que havia de ser una església, però no una església qualsevol, sinó amb les imatges cap a l'exterior, en diàleg amb el món format per creients i no creients, sense imposar, simplement proposant amb la imatge i la pedra la fe en Jesucrist. També hem sabut aquests dies, ho ha dit el president del patronat de la Sagrada Família, Esteve Camps, en unes declaracions al setmanari Catalunya Cristiana, que s'està concretant ja la regularització del culte amb una missa cada diumenge a la nau central, la nau principal, la de la Basílica, la que estrenava Benet XVI ara fa 6 anys en aquella històrica cerimònia de dedicació del temple, també amb la concessió mateixa del títol de Basílica. I mentre segueix el seu curs la beatificació d'Antoni Gaudí, un veritable català universal i un exemple de valors humans, podem dir que, encara que hi hagi discrepàncies i debats socials, la Sagrada Família és una joia, una meravella de tothom, sigui quina sigui la seva creença, ideologia o condició social. Això és senzillament indiscutible. Hem començat el programa avui amb una mica de contundència perquè ens ha semblat que la Sagrada Família és una icona, certament, de tots. Obrim la taula de col·loqui on parlarem de molts temes, de moltes coses en les quals els dos protagonistes que tenim a la taula de l'estudi de Ràdio Estel estan directament implicats. Saludem, d'una banda, l'escultor Ramon Cuello, autor de les imatges principals, les úniques, de fet, que hi ha, de les poques que hi ha a la nau central a l'interior de la Sagrada Família, Sant Josep, no totes, però algunes, sí. Senyor Ramon Cuello, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i moltes gràcies.
Ara el senyor Cuello m'indicava que són 4 les imatges. Sant Josep, la Mare de Déu... I
Sant Jordi, fet Sant Jordi. Per uns sobiracs.
Exacte, doncs d'aquestes 4 imatges que són...
I el Crist,
evidentment. O sigui, Sant Josep, la Mare de Déu i Crist, per tant, la Sagrada Família, i Sant Jordi, que queda a la part del darrere de la porta, o sigui, a la part oposada a l'altar, diguéssim, per entendre'ns. Són les úniques imatges, perquè la resta estan cap a fora, els retaules cap a fora, oi?
Absolutament, quasi totes estan en l'exterior del temple. A dins, doncs, hi ha aquestes que vostè acaba de comentar, Sant Josep, la Mare de Déu, Jesús crucificat i Sant Jordi. Uh-huh.
Saludem també Josep Maria Tarragona, que és enginyer, periodista, biògraf d'Antoni Gaudí i també una de les persones implicades en el procés de beatificació de l'arquitecte català, perquè amb l'elaboració de molts detalls biogràfics està contribuint amb la coneguda posició, no? El que és el text que ha d'obrir la via a la beatificació, que esperem que sigui així. Senyor Tarragona, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Bé.
Vostè, sí. Quan li pregunten com definiria la Sagrada Família, segur que no diria una mona de Pasqua gegant. Què diria?
No. La Sagrada Família se situa, al meu entendre, o sigui, la primera cosa és a dir que sobre els que estem parlant amb un artista, l'escultor Cuello, i jo també soc d'una família descendent d'artistes, i sempre he vist que els gustos són variats, o sigui que el gust personal d'una persona no es pot discutir. O sigui, una obra d'art li agrada o no li agrada, o li desagrada profundament, com sembla, o no. Això, és clar, és pertany a cada persona. Una altra manera, les coses, com es diu i tot això ja és diferent. Però la Sagrada Família, t'agradi o no, està dins de la història de l'art universal, dins de la història de l'arquitectura, com una de les fites de la història de l'art universal. O sigui, això és així i al llarg dels segles quedarà així.
Bé, avui preguntem als oients, us preguntem la pregunta del dia. Com veus la fase final de les obres a la Sagrada Família? Podeu respondre entre 3 opcions o fer els vostres comentaris lliures. Les opcions són B, s'està completant una obra única al món, malament, s'allunya molt del que havia dissenyat Gaudí, o B, sempre que gestioni bé el seu contingut religiós i artístic. Són tres opcions entre les quals podeu votar, amics oients, a radioestel.cat o també a través de les xarxes socials del Facebook amb el hashtag, i el Twitter, perdó, amb el hashtag @miradoractualitat. Com veus la fase final de les obres de la Sagrada Família? Hem rebut ja alguns comentaris, per exemple, en destaquem alguns. A veure si passarà el que em va dir un senyor als 60 o 70. Això de la Sagrada Família quedarà feta un pastís, diu un oient, Joaquim de Badalona. Suposo que ironitzant també sobre la frase o el comentari del regidor de l'Ajuntament de Barcelona. També ens diu Maria, de Sant Cugat del Vallès, la Sagrada Família és una joia i encara que hi hagi debats, s'ha d'acabar. Jo fa 30 anys no m'ho pensava. Bé, aquesta és una situació en la qual es poden trobar molts oients. Si tenen, per exemple, entre 40 i 60 anys, allò que es deia fa 30 o 40 anys, és que no s'acabarà mai la Sagrada Família. Doncs bé, això s'ha trencat, no? Sí que s'acabarà, sembla que s'acabarà. Sí. Vostès hi creuen, amb això, senyor Cuello, senyor Tarragona, que s'acabarà?
Jo crec que sí, evidentment.
Ja veus tant coll avall, això, no?
Hi ha molt de fervor a Catalunya, fervor amb els turistes, el turisme, i sobretot que és una magna obra, és una obra que la persona que pugui tenir sensibilitat la més mínima, la magnificència religiosa que es respira en l'interior de la nau central és fantàstica, és una gran elevació espiritual.
Uh-huh. Senyor Tarragona, vostè també creu que s'acabarà?
Sí, però no, jo en canvi no veig el sentit de que se sent de posar terminis, no? O sigui, el termini està bé com a objectiu, perquè tots treballem en aquest món estressat amb un objectiu i amb objectius contínuament i al final la gent s'estressa, però no veig que sigui imprescindible que sigui el dia tal o l'any tal o l'any qual. Podria ser abans o podria ser després. Hi ha una base, com totes les coses, que és la base econòmica, que jo no soc del patronat, ni entenc, però en fi, veig els milions de turistes que van cada any multiplicats per l'entrada. I llavors, bueno, diners no deuen faltar per fer aquests plans. Llavors, si això no gira, no? Llavors suposo que s'han fet els càlculs perquè en aquests 10 anys, 10?
Sí, es pugui fins fer, al 2026 no? Són 10. Sí.
Exactament. Llavors, això són diguéssim, les faves comptades que clar, les pedres valen diners, els sous valen diners, tot això. Llavors, suposo que ells han fet uns comptes molt correctes que diuen el que ingressarem aquests 10 anys, podem pagar tot això. Uh-huh. Això és la primera compte. Ara, en el qual jo no m'hi fico, i entenc que ho han fet bé, vull dir, no tinc res, suposo que ho han fet bé, no? Ara bé, després ve la part artística, és clar, l'art, no sé si el senyor Cuello estarà d'acord amb mi, quan estem parlant de l'art, bueno, això dels terminis, no sé exacte, perquè la inspiració, diguéssim, pot ser molt ràpida i fer molt bé, o pot trigar més, no?
Evidentment.
I aquí sí que ja no sé si es pot fer un dia exacte que s'acabarà, no? Uh-huh. Igual s'acaba 3 anys abans o 3 anys després.
Sí, potser sí.
I bueno, a mi me seria igual, eh? O sigui, mentre ho facin bé, em sembla fantàstic que triguin 3 anys menys o menys, no?
Recordem que sí. Antoni Gaudí deia el meu client no té pressa.
Exacte. O sigui, que tampoc amb ell li necessiten presses, no?
Efectivament. Vostè, senyor Cuello, exactament de quines obres és autor a l'interior de la Basílica?
Bé, hi han 4 obres, com abans hem comentat. Les meves són La Mare de Déu i Sant Josep.
La Mare de Déu i Sant Josep, la mare, exacte, i el fill.
La mare i el...
La mare i l'espòs, perdó. La Mare de Déu i l'espòs de Maria, vaja, sí. Disculpi, doncs molt bé. Moltes felicitats per aquestes obres. I avui aprofitem la presència de Ramon Cuello, fent un incís ara en el que és la nostra conversa d'avui sobre la Sagrada Família, per comentar una recent aportació a la imatgeria religiosa, que és un Crist que ja se n'ha anat i ja ha arribat, de fet, a Arequipa, al Perú, un encàrrec de la diòcesi peruana d'Arequipa. Es presentava aquest Crist ara fa unes quantes setmanes, aquest estiu, oi?
Esparreguera.
Esparreguera, concretament, efectivament. Sabia que era una localitat del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Esparreguera, i allà, doncs, aquest Crist crucificat es va presentar i després ha viatjat ja a l'altar major de la Catedral Basílica Metropolitana d'Arequipa. És un Crist molt sofrent, no?, però alhora molt expressiu i molt, molt bonic.
Sí, jo he intentat el fer aquest Crist perquè és molt el meu sentiment religiós, que és molt marcat. he intentat que estigui... Crist, evidentment, està crucificat. Però l'actitud és bastant vertical. Més aviat, i fins i tot l'expressió dels braços i les mans amb els dits oberts, no ha estat, no es nota torturat per un clau. El que sí que es nota és que està ell predint la seva ascensió, predint, i té un aire de serenitat. Vaig tenir model, i per això aquesta sensació que té del darrer sofriment de Jesús, l'última respiració, li feia aixecar els ombros al màxim que pogués, retenint l'aire tot el que pogués, fins que el pobre em va dir, bueno, ja no puc més, ara deixa'm respirar. I ja està, i es va captar aquest moment, doncs, de Jesús, i mirant a l'Etern i acceptant, pues, tota la seva presència davant del món.
Efectivament, els oients que no estan veient la imatge els podem dir que és un Crist, com dèiem, sofrent, però també serè i també amb una posició que fa intuir això, la seva ascensió, exacte, la seva resurrecció i el fet que la creu és la fusta de l'alliberament, no? I del retorn a la vida, de la mort i de la vida. No?
Evidentment, tot un símbol i pura teologia, però sí, evidentment que sí.
I ja li han arribat notícies que el Crist ha arribat al Perú i tot, allà hi és.
El Crist ha arribat a Lima, va arribar a Lima, després va haver-hi una petita tonteria a la duana, però res més, res més.
Va passar després.
Exacte. I aleshores ja va anar cap a Arequipa. Jo he rebut ja un darrer email en què se'm diu que s'està ja col·locant l'obra i que s'està fent el terra que és de fusta. Ja m'han dit que m'enviaran fotografies de l'obra. El que vostè li ha ensenyat abans, de part de l'altar, és un petit muntatge, però realment és aquí on va el Crist. Em van enviar prèviament. Vaig fer tres dissenys. Primerament, quan Jesús diu, pare, perdona els que no saben el que fan. Vaig fer un altre disseny inspirat en el moment en què Jesús diu, Déu meu, per què m'has abandonat? Jesús dubta. Eloi, Eloi, lema sabachthani, en arameu. Jesús dubta. I al final és aquest en què aleshores torna a dir, pare, en les teves mans lliuro el meu esperit.
Doncs aquesta descripció que ens fa Ramon Cuello ens ajuda a entendre una mica el sentit de la construcció d'aquest Crist. De fet, d'imatges de Crist n'hi ha moltíssimes, podríem passar-nos hores comentant-les, també de les que Antoni Gaudí segurament deuria concebre, no?, per la Sagrada Família, algunes de les quals hi són, a l'exterior, en altres llocs.
Sí, bueno, sobretot a l'interior, l'aportació més significativa de Gaudí a la representació de Crist és precisament el naturalisme, no?, si l'agafar també un model i, pobre home, pràcticament crucificar-lo, no?, per veure com...
Perdoni la broma.
Com quedava el cadàver de Crist, no? Llavors, això amb l'escultor Mani, no?, que és amb qui realment pues, treballa aquestes coses, fa uns Cristos que són cadàvers, no? No com aquest, que està morint i a la vegada presentint l'ascensió, sinó que han mort realment, no? Llavors, aquests cristos pues, queden amb els braços exactament oposats, o sigui, penjats, i amb els peus, amb els genolls, també caigut sobre la sedile. No?
7:30 i seran 7:45. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'escultor Ramon Cuello i amb el biògraf d'Antoni Gaudí i enginyer industrial, membre també de la Càtedra Gaudí Josep Maria Tarragona. Bé, abans de tornar a parlar exclusivament de la Sagrada Família, senyor Ramon Cuello, vostè té en projecte la construcció, em sembla, que d'un infant Jesús.
Sí.
Ens ho pot explicar una mica?
Sí.
Això?
Jo, precisament, que ningú sabia, la Sagrada Família, ningú sabia que aquestes dues imatges de Jesús i Maria, jo vaig fer la donació.
Les que hi ha dintre, a l'interior.
Aquestes imatges estan en l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera. Les originals.
Sí.
D'aquí ja van sortir per picar la pedra, vaig tenir els meus desbastadors, puntistes, que es diuen, i després ho vaig acabar jo. Aleshores, a Esparreguera van posar un altar, les dues imatges hi són, i el centre em faria una gran il·lusió, si pogués, doncs, de realitzar la imatge de Jesús infant. Però, sobretot, quan Jesús està alliçonant en els savis de la llei en el temple. Quan tenia 12, 13 anys, una cosa suposo que m'imagino que no molt precisa, però vaja. El que sí és una cosa molt curiosa, perquè el Jesús, que jo, aquest infant Jesús, que jo penso no trobar-me amb masses dificultats i poder-lo fer, aquest Jesús porta la Torà agafada, és a dir, la llei hebraica.
La llei hebraica, la llei jueva.
Exacte, la llei jueva. Jesús, si realment estava en el temple, que ja s'havia produït la bar mitzvà, és a dir, la seva majoria d'edat, hauria de portar l'equipa i el talit, el manto de pregàries, perquè si era... Però jo prescindeixo d'això. Simplement vull fer Jesús ensenyant la llei. Un xicot, i espero amb molt de... perquè sóc molt inquiet i tinc ganes de fer alguna cosa.
I la veurem a la Sagrada Família, aquesta imatge poc difosa, d'altra banda, la de Jesús amb 12, 13 anys, no?
Sí, sí, exacte, exacte. La façana de la Sagrada Família n'hi ha una, evidentment, feta de Matamala, no? I aquesta, doncs, la faig jo d'aquesta manera. Aviam, si logro que algú, doncs, entengui aquest motiu, i ja està. Jo faig la donació al poble, eh? Jo vull fer la meva donació de tot aquest grup escultòric. Però, esclar, sempre hi ha uns gastos i una sèrie de coses, però la donació la faig de la meva obra.
Com deia Gaudí, posant-ho en mans de la Providència. Tot de fet, Gaudí volia que la Sagrada Família sortís de la Providència, i, de fet, el seu origen, per cert, molt lligat a Sant Josep, la imatge que ha fet l'escultor Ramon Cuello, amb l'associació de devots de Sant Josep, no?, que van ser els iniciadors de la Sagrada de Família.
Exacte, però llavors intervé Sant Josep Manyanet, precisament.
Sí, no? I quan Sant... no era sant encara, però vaja, sí, quan estava en vida.
Bé, però com que era l'apòstol de la Sagrada Família, es presta el debat, també teològic, com parla l'escultor Cuello, pues, entre si Sant Josep es pot representar sol, com digués, sempre es pot representar així, si és convenient representar Sant Josep sol o representar-lo sempre com a cap de la Sagrada Família. No? I llavors guanyen el pare Manyanet, que és l'apòstol de la Sagrada Família, de dir que la funció, la figura de Josep és la de cap de la Sagrada Família. Per tant, si vols representar plenament a Sant Josep, has de representar la Sagrada Família.
I va triomfar la tesi de la Sagrada Família, sí, perquè d'alguna manera és com una institució humana bàsica, potser més important que una persona individual, potser, no? Teològicament,
sí,
també.
Si ho mira bé, o sigui, tenia raó el pare Sant Josep Manyanet de que passar de l'advocació de Sant Josep a l'advocació de la Sagrada Família, en el seu conjunt.
Mm-hmm. Alguna cosa per afegir, senyor Cuello?
No, al contrari, absolutament d'acord, però tenint en compte també que la Sagrada Família, com a Sagrada Família, és quasi una tradició d'aquí, és a dir, que es veu la Mare de Déu com borda o fa alguna cosa manual, l'infant Jesús jugant amb joguets i el pare treballant, fent de fuster. Aquest grup és el grup tradicional de la Sagrada Família. És clar, el que jo pretenc fer ara, si em permet, parlo d'aquest treball meu, és, doncs, precisament això. Ja les imatges estan transcendides, els personatges estan transcendits, i vull fer molt, tal com siguin, doncs, tenir l'infant Jesús com a símbol, perquè també hi és en l'interior de la Sagrada Família, és a dir, Maria, Jesús i Josep. És a dir, ja, però també com a personatges transcendits, ja, és a dir, estan en una mesura molt, molt, molt complexa i molt difícil de poder-ho entendre. Eh? Mm-hmm.
Seguim parlant de la Sagrada Família en la seva dimensió social. Aprofitem aquest moment, amics oients, per recordar-vos que tenim una pregunta a radioestel.cat, al nostre web. Com veus la fase final de les obres de la Sagrada Família? Podeu respondre bé, s'està completant una obra única al món, malament, s'allunya del que havia dissenyat Gaudí, o correcte, sempre que gestioni bé el seu contingut religiós i artístic. Vostès votarien potser per la primera, per la tercera o per la segona?
El que es faci amb la gent tan sumament extraordinària que hi ha fent-ho, estic segur que s'arribarà a un terme fantàstic. Hi han, hi han hagut el senyor Jordi Bonet, que el vaig tenir el goig de conèixer-lo molt, l'actual senyor Faulí, que també el conec molt, està en mans veritablement, ja no vull dir la paraula material o física, no, estan en unes mans espirituals, perquè sé com eren i són. És a dir, pot estar poder, més o menys igual que el que va dissenyar Gaudí, no ho sé, però que segurament hi haurà una gran inspiració, això seguríssim.
Potser, en fi, em toca matitzar-ho des del punt de vista tècnic. O sigui, a mi perquè sóc enginyer, no? Llavors, l'oficina tècnica de la Sagrada Família, l'equip que dirigeix en Jordi Faulí, o sigui, ells han triat per fer aquesta torre central un sistema que és realment interessant, no? O sigui, des de tots els punts de vista, des del punt de vista tècnic, parlo ara exclusivament, o sigui, a base de comprimir la pedra amb uns tirants, no? Que fa que el pes de la pedra i el volum de l'estructura de suposo que de ser inoxidable, no ho sé exactament, però suposo que de ferro nou, ha de ser un material que no s'oxidi, doncs serà molt reduït, la qual vol dir que deixarà un espai molt gran per dins d'aquestes torres, no? I això és un sistema, diguéssim, no fàcil de fer, però molt ben travat. Clar, sempre tenint en compte que ells treballen amb una dificultat enorme, que és que no tenen espai, no? O sigui, per poder acometre aquesta obra, tu hauries de tenir als voltants de la Sagrada Família tot allò com a zona de treball, i no la tens. Llavors tenen que treballar amb un solar fora de Barcelona, llavors portant camions, pujar, o sigui, és una complicació logística enorme, no?, treballar, construir allà. Ara, és interessant pensar que aquesta fase que estàs dient de la construcció d'aquesta fase actual sí que té una incidència ciutadana molt gran, perquè sí que canviarà el perfil, l'esquilany de Barcelona. O sigui, fins ara la Sagrada Família la veiem fins a una alçada, que és la de la màxima de les...
Dels vuit torres
actuals. Dels vuit torres, sí, que això ho veiem des de que es va acabar, des de temps de Gaudí, que va acabar pràcticament l'alçada de la façana del Naixement, i sempre ho hem vist això. Però ara ho veurem molt més alt, el doble dalt, no?
Ja hem vist maquetes, no?
Sí. I això sí que, diguéssim, el perfil urbà de Barcelona es veu molt, a l'Skyline, que es diu, es veu molt, no? O sigui que ara la Sagrada Família augmentarà la seva presència física en la ciutat de Barcelona.
Sí, Gaudí volia, per cert, que no fos més alta la Sagrada Família que el punt més alt de Barcelona, en Montjuïc. Per tant, per això té 170 metres i no en té més. És una miqueta menys que Montjuïc.
Sí. Bé,
curiositats, i... bueno, però amb un sentit transcendent i espiritual interessant.
Naturalment, també. Perquè tècnicament ell podria haver escapçat aquesta torre als 220 metres o al temps que vol, però bueno, ja també hi ha un límit en tot, no? Perquè sent de pedra, la pedra també un límit, però, en fi, podria fer-la de 300 metres, no?, amb altra tècnica, no?, com la Torre Eiffel. Aleshores, si l'escapça aquí és perquè ell, considerant-se un arquitecte humà, la seva obra d'aquest arquitecte humà ha de ser inferior a l'obra de l'arquitecte diví, que és Déu, i llavors la més petita, la més baixa de les que hi ha al voltant de Barcelona és la muntanya de Montjuïc.
Bé, la Sagrada Família fascina i meravella tothom qui va a veure-la. Lògicament...
No, ja has vist que no.
Alguns no, exacte.
No generalitzis.
No, em refereixo que fascina o que deixa...
Ah,
no,
sí, indiferent. Això sí.
Encara que no t'agradi, però això és una meravella, és indiscutible.
Sí.
Efectivament, si recuperem algunes declaracions contràries, podem recollir breument les del regidor d'Arquitectura, Paisatge i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Mòdol, en aquest cas del PSC, però associat a l'equip municipal de Colau, deia que no veia cap urgència d'acabar la pseudoobra, deia, de Gaudí, perquè és una mena de mona de Pasqua gegant, i també qualificava fins i tot de farsa, que arrosseguem des de fa temps aquesta màxima obra de l'arquitecte català. Deia que el seu camí estava en mans d'uns privats. Aquestes són unes declaracions que han quedat desautoritzades pel mateix equip de govern municipal, que aclarien, per exemple, Janet Sant deia que parlava a títol personal i que no és la posició del govern municipal. Recordant altres declaracions contràries, o si volen desafortunades, recordem unes del conegut arquitecte Oriol Buigas, l'any 2003.
Que és mestre de Daniel Mèdol professionalment, eh? O sigui, doncs, ell era alumne seu.
Potser aquí la semblança pot ser explicable. No, amb tot el respecte, tant al senyor Mòdol com al senyor Buigas, Buigas va dir l'any 2003 que la Sagrada Família ell creia que havia de ser la futura estació de l'AVE perquè no hi havia prou catòlics per omplir-la, va dir aquesta frase.
Bonica pregunta.
Sí. Sí. Bé, això és un tema de fe, no? Si els catòlics se la sentiran seva, però en tot cas la Sagrada Família podem dir que no és només dels catòlics, és una gran obra de tota la humanitat.
Això és
un temple cristià, evidentment, catòlic.
És cristià, però vull dir, la història dels temples, que és la història de l'arquitectura, i per tant de la primera de les arts, amb permís del senyor Cuello, perquè l'escultura seria la... Bueno, Arqui, és que Arqui vol dir primera, llavors, clar...
Sí. Senyor Tarragona, perdoni, no és la primera, perquè la primera és quan Déu agafa un manyoc de fang i modela a un home.
Ah, vale.
Per tant, és l'escultura la primera de les arts.
Molt bé, molt bé.
I el que està més a la vora d'ell mateix, és a dir, a les seves mans.
Sí, bueno, llavors aquest ninot llavors ha de viure, llavors quan li crea un hàbitat, crea la primera arquitectura, que és la natura, que l'habitació on ha de viure això. I tots els arquitectes bons, com Gaudí, el que han fet és continuar aquesta creació de Déu perquè l'home l'habiti, no? I en aquest sentit anava a dir que els temples són sempre els punts culminants de la història de l'arquitectura i de tots els estils. Llavors, és clar que els primers temples de què parlem, els temples de Luxor, d'Egipte, o del Partenon, no són cristians, però en quan incideix el cristianisme a la història, els grans temples...
per guardar l'esperit.
Sí, són cristians. No? Llavors, la Sagrada Família, en aquest sentit, és un... una baula més, una d'aquestes 5 o 6 baules, no n'hi ha més en la història de l'arquitectura, i no, naturalment és cristiana. Llavors, sobre el pessimisme que manifesten aquestes declaracions antigues de Boïgas, de que no hi hauran catòlics per la Sagrada Família, no? O el pessimisme d'alguns actuals que pensen que és, i que ha de ser, un negoci turístic, però que... tampoc cal fer culte allà dins, perquè tal, hi ha el que responia Gaudí amb aquestes asseveracions. O sigui, que deia, com vulguem dir, vostè està fora del temps, perquè el temps de les catedrals, el temps de la cristiandat, a Europa ja ha passat. I, per tant, vostè ha fet l'última de les catedrals. I Gaudí deia, no és l'última de les catedrals, és la primera de la segona etapa. O sigui, que anem amb un floriment dels catòlics, llavors es necessitarà a cada ciutat una Sagrada Família, almenys en quant a mides, perquè el nombre de catòlics que hi haurà a totes les ciutats del món serà tal que necessitarà aquests grans centres de culte.
Bé, d'Antoni Gaudí també es diu molt, i el senyor Tarragona, autor de diverses biografies, particularment una publicada ara fa uns mesos, no? Sobre actualitzada amb més dades,
actualitzada,
oi?
Clar.
Sí, sí. Vostè pot dir que Gaudí podria ser el patró del diàleg interreligiós, per exemple, perquè ell, amb la visió de principis del segle XX, tenia una filosofia molt oberta a altres creences.
Sí, no, això sí, és clar. En el sentit de que, o sigui, l'art, senyor Cuello, en fi, jo crec que l'art és per tothom, no? Llavors, quan parlem d'art religiós, per exemple, aquestes magnífiques estàtues de Sant Josep i de Maria, que ara estem aquí, perquè Crist, doncs clar, evidentment que l'art serveix per la religió, no? I aquestes, però té un valor, un valor estètic en si mateix, que és comú a tothom, no? Aleshores, quan Gaudí fa la Sagrada Família, en aquest cas, la Sagrada Família està feta per tothom com a tal obra d'art, no? No és necessari ser un creient o ser per gaudir de la bellesa d'aquesta obra. Si pot passar que aquesta bellesa precisament sigui un camí que porti amb aquesta persona a apropar-se a Déu d'alguna manera, no? I que sigui un camí, no? Això sí. Però no és imprescindible ser creient per poder gaudir de la Sagrada Família o de qualsevol obra d'art, no?
Recordem que Antoni Gaudí està en procés de beatificació. Sí. La primera etapa a la diocesana de Barcelona es va tancar l'any 2002, ja fa temps, 14 anys, I després es va passar el cas, la causa, millor dit, a la Congregació de les Causes dels Sants de Roma, que és la que l'està... Sí, la que la té en les seves mans. I això va sense presses, també podem dir. Bueno, jo, el meu client no té pressa.
Sí, no, no, això és el que jo vaig dient, ja, perquè, escolta, perquè sempre sembla que acabem, però al final s'ha de ser gaudinista i aplicar això de dir, mira, escolta, el meu client no té pressa. No?
A la Sagrada Família hi ha molts llocs, hi ha unes estampes amb la pregària per devocions privades. Això és una cosa del poble, no? Que el poble creient es pot encomanar...
No, però no la Sagrada Família. Això és per mi, la qüestió increïble, bueno, increïble, constatable, per això, és la extraordinària internacionalitat de la devoció privada a Gaudí.
Per exemple, a l'Amèrica Llatina n'hi ha moltíssims casos.
Hi ha Corea, hi ha la Índia, hi ha Austràlia, no? O sigui, uh-huh. Diguéssim, nosaltres sabem comunicacions de tots els països, no? O sigui que no és a Catalunya ni a Europa on hi ha més devots de Gaudí. Sorprenent, però... Uh-huh. Però això és així, eh?
Bé, això no té fronteres. També és desitjable que n'hi hagi aquí, no? Però...
No, és un sant, bueno, no sé si parlar com a sant, és un senyor en procés de beatificació, el procés de beatificació del qual és sentit i seguit i estimat i desitjat per gent de tot el món, d'una manera completament universal. Bé,
a veure si entre tots l'empenyem i arriba aviat doncs, el compliment d'alguns requisits, com és el reconeixement d'un fet prodigiós, un miracle.
Exacte, això és ara que dèiem, això és la principal cosa que falta.
Per cert, que el cardenal Martínez Sistac ens ha dit algunes vegades que un miracle indiscutible d'Antoni Gaudí és que no hi hagi hagut cap accident mortal en la construcció de la Sagrada Família, per exemple.
Home, doncs pues que ho avalin, no? Que vagi,
El que passa és que, clar, com que això no és... És un fet que s'ha produït també i que pot ser explicable humanament, no? Perquè s'han posat els mitjans de seguretat, també es pot dir, no? És un exemple.
Sí, però hi ha molts miracles espirituals.
Mira, també, també.
Ara mateix tinc un correu d'un senyor, l'he rebut ahir, d'un senyor de Nord-Amèrica, de Texas, que escriu amb un Spanish, no sé què, perquè diu, mira, ho he traduït pel Google, no?, perquè no sé espanyol.
Spanglish, que es diu.
Sí, bueno, no ho sé, un anglès traduït per Google a l'espanyol, no? I jo dic, no, home, escriu en anglès, que el meu anglès no és gaire bo, però llegir-ho ja ho diré, no? I explica això mateix, que vol un bon llibre de Gaudí en anglès, perquè... no sé com, tal i qual, pues que en el procés de la seva conversió Gaudí ha tingut molta importància, no? I, per tant, vol estudiar a fons la seva figura.
Bé, hem d'acabar perquè el temps és implacable, però senyor Ramon Cuello vol fer algun comentari sobre el que estem parlant d'Antoni Gaudí, de la meravella de la Sagrada Família.
Simplement constatar que és una veritable meravella, que no soc jo ningú per dir-ho, tot però el món...
És una opinió ben qualificada.
És una opinió que ratifica... Agrair-li molt al senyor Tarragona les seves magnífiques i plenes contestes i respostes, i a vostè, molt amable, també.
Encantat de tenir-lo amb nosaltres.
Solament, si em permeteu, solament un moment.
Sí.
Esclar, els oients no ho veuen, però jo els hi explicaré. La imatge de la Mare de Déu, si la de Josep és molt paternal, és molt dolç i està rebent amb la seva actitud a tothom qui el mira i prega. Maria, veiem que està amb les mans obertes i, sobretot, el seu vestit no està ascendint cap al cel. És a dir, que no és una postura vertical cap a...
És molt humana, és molt cap
molt
al món.
Molt humana i, sobretot, està ella amb la seva roba descendint sobre nosaltres eternament.
Doncs que Maria i Josep la mirin a la Sagrada Família, els que ens escolten, a l'interior de la basílica.
Exacte, i aleshores ella està amb els braços oberts entregant el seu fill a tots
molt
nosaltres
bé.
I tots els que el veiem.
Ho hem de deixar. Moltes gràcies, senyor Ramon Cuello, escultor, i gràcies, senyor Josep Maria Tarragona, biògraf d'Antoni Gaudí, i tots dos fascinats per la Sagrada Família, i Josep Maria Tarragona, també enginyer. Fins una altra. Bona nit. Que
bona
vagi
nit.
Bé.
Molt bona nit.
Molt de gust.
Arribem a les 8 del vespre i només ens queda dir que l'enquesta ha anat de la següent manera. La majoria ha votat per la tercera opció, sempre que es gestioni bé la Sagrada Família. El seu contingut religiós i artístic ha tingut el 55% dels vots i la resta repartits entre bé, s'està completant una obra magnífica, un 25%, i malament un 15%. Això és el que ha donat l'enquesta i us anunciem ja la de demà, que ja trobareu en aquests moments a radioestel.cat. Us preguntarem de cara a demà, tenint en compte que avui demà hi ha el debat de política general al Parlament de Catalunya, creieu que és viable que Catalunya s'independitzi en un any? Podeu dir sí, el Parlament té una majoria per culminar el procés, no, tot quedarà anul·lat i sense reconeixement, o dependrà dels pressupostos i del diàleg amb el govern espanyol. Tres opcions per respondre a la pregunta de demà. I gràcies, amics oients, per la vostra participació amb els vostres comentaris a la pregunta de cada dia, que recollim també en el programa d'anàlisi El Mirador de l'Actualitat. No deixeu de mirar radioestel.cat i allà teniu els temes explicats cada dia. Arribem a les 8, moment de repassar l'actualitat d'aquest dimecres.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.